Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passant 9 minuts de les 12 del migdia, Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
M'agrada molt el... com vas vestida, és a dir, el... que és una samarreta, això, amb una
Roger,
jaqueta...
Roger, m'estàs dient que t'agrada el meu
avui
modelet?
Sí.
S'està posant sensible.
Sí. Des
que el Roger lliga i parla amb dones...
M'estic deconstruint.
És capaç de veure que has canviat,
fa
que portes una peça de roba nova.
Roger, mai et fixes en què portem.
Però és que avui...
ens podríem tallar els cabells a l'1
ah,
i
no
ni te n'adonaries.
Jo veig si hi ha cabell o no n'hi ha.
Val.
Però i amb la roba, avui sí que... I tu, Juliana, també has dit... Nena...
Però perquè jo, anem? La Marta, es fa l'eyeliner diferent i ja li noto, Roger.
Sí. Però sí, va molt guai. Vaig de vermell.
Sí, sí, sí. Sí. No. Molt vermell, a més. Un vermell potent.
Potser és el meu color, eh? El que passa és que em costa
és que crec
vestir
que sí.
De vermell.
Per què?
Perquè trobo que crides molt l'atenció i a mi m'agrada sempre un perfil més baix a la vida.
A mi m'encanta el vermell, Marta. Crec que no només és el teu color, sinó que és el color de moltíssima gent.
El teu també.
Ah, és que és un... I el Roger, perquè no l'hem vist amb una samarreta
no,
vermella?
No,
em
va fer un estudi...
Que deixi aquesta jaqueteta. Ah,
no m'hi sento de còmode del
Val,
tot, tot
no
que és molt xula.
Res.
Una vegada em van fer un estudi de color.
Que tu sí. També fas unes coses.
I em va
coses...
sortir el color blau. Allò que et miren el to de pell i quin
sí.
Color et queda millor, i a casa som de blau.
Tots dos
sou
molt de blau, penso.
Sí, la gent
bé.
De pell molt blanca veu que el blau doncs, acompanya una mica més.
Molt bé.
Escolta'm, veig que tenim novetats del hackeig de l'Aitana, que li van fer ahir a Spotify. Jo ho he mirat aquest matí, no sé, cap allà a les 10, i de moment seguia aquest àlbum, que no és de l'Aitana, penjat al seu compte de Spotify. Però crec que ha canviat, això.
Jo ho he mirat ara mateix.
I ja no està hackejada.
Ja no apareix aquest àlbum de, com era, Noches de Bohemia?
Noches
Oemia.
De Bohemia.
Oemia, Oemia.
Avui jo volia estrenar una nova cançó d'aquest àlbum, que és aquesta que es diu Luz de Estrella Quiero.
Suspiro y vuelvo a intentar.
Recordem que és, bueno, pel que vam deduir ahir nosaltres, això està fet amb intel·ligència artificial.
Sí.
Algú s'ha colat al seu perfil i durant més de, bueno, 24 hores hi ha hagut un àlbum que no era de l'Aitana.
A mi m'ha sorprès molt que triguessin tant a fer efectiu aquest canvi. És a dir,
són processos lents i, de tota manera, el que em sorprèn és que l'Aitana no hagi dit res.
Ella podria recrear-se amb aquesta broma i posar alguna cosa, ni que sigui de, sí que el proper disc potser tindrà una cançó
exacte.
De...
Però suposo que no vol fer-ne publicitat. No?
Ja,
no vol, perquè sempre dic que estàs hackejada, sap greu.
Ni que sigui un efecte crida, efecte. Que altra gent ho intenti.
En fi, Roger, és que no sé com introduir-te al tema.
No, ja he vist que et costava.
No, és que amb la Marta hem de comentar-te una cosa.
Mira, sí.
Ja sabeu que tenim un telèfon del programa, que és el 677-27-10-58.
Sí.
I avui hem rebut un missatge, Roger, que és probable que t'afecti, però que és millor que ho sàpigues tan aviat com
puguis. Mira, t'agraeixo que
m'avisis
i que ho feu amb tot el vostre tacte.
Un oient ens ha enviat el següent missatge. Diu, estimats, avui que parlàveu de l'Úrsula Corberó, porto una mica d'info perquè en Roger estigui content.
Ah, bueno,
spoiler, no estarà content.
Efectivament,
s'ha equivocat. No entès quina relació tens amb l'Úrsula. Diu, soc una oient que viu a Buenos Aires i per casualitats de la vida he començat pilates a un estudi prop de casa on també va a classes la mare del Xino Darín. Es veu que quan l'Úrsula és a la ciutat, va a pilates amb la sogra, també al mateix lloc.
Hòstia,
també sé que quan en Chino i l'Úrsula són a Buenos Aires, freqüenten sovint el restaurant Michigene, al carrer La Finur. Explotaré aquestes connexions a veure si me'ls trobo aviat. Roger, em sap greu dir-te que crec que la Úrsula i el Chino Darín no només estan genial com ja havien pronosticat, sinó que estaran junts tota la vida, perquè si vas a pilates amb la teva sogra, si la relació amb la família a sobre també és així de bona, és que no hi ha res a fer.
Et recordo... Qui és el seu sogre,
És molt famós.
Senyor Darín,
No saps qui és,
gran
no?
Actor. No saps qui és el pare d'en Chino Darín?
Jo és que estic processant que...
El Chino Darín és Nepo Baby.
Ricardo Darín.
En Ricardo Darín, Ricardo Darín.
Una llegenda.
És una llegenda, efectivament. Sobretot a Argentina, no?, jo crec.
No, sí,
aquí també, aquí va venir a fer una obra de teatre, una funció a Barcelona, i escolta, m'ho va rebentar. Cada dia tenia sold out.
El Chino és Nepo.
I ella va a pilates amb la sogra.
També és bo, sí, exacte.
A pilates amb la sogra.
Amb la dona d'en Ricardo.
Amb la Florencia Bas.
Molt bé. Gràcies a aquesta oient per... per avisar. Va bé saber-ho.
Sí, no, per si t'havies fet il·lusions.
Si no pots seguir amb el programa, ho entendrem.
Un minut i un quart d'una del migdia. Ahir a la nit TV3 va emetre un nou capítol del cotxe de l'Eloi Vila, que aquí, ja ho hem dit més d'una vegada, és per nosaltres una de les persones més intenses d'aquest país, i jo molt a favor de la seva intensitat. I, clar, el convidat d'ahir tampoc ajuda amb el tema d'intensitat, i ara sentireu quines declaracions van fer entre l'un i l'altre. Ahir el convidat va ser en Carlos Cuevas. If you're traveling in the North Country Fair, la banda sonora de l'entrevista és Bob Dylan durant tot l'episodi, i fan referències, un dels, bueno, dels cantants preferits d'en Carlos Cuevas. Comencem amb un clàssic de l'Eloi. Què fa la mare, Carlos?
Sí, ma mare té un fora de pa amb un carrer Reixac, una cafeteria estupenda que va tothom esborrar. Ma mare s'hi va molt d'hora. Mira, ma mare ahir no va venir a l'estrena del 47, perquè l'altre dia em diu, aquesta setmana tinc l'alarma a les 3:40.
Imagina.
Moltes hores, molta feina, molt cansada, i la gent que treballa tant està molt cansada, i quan estàs molt cansada després, doncs no tens tanta energia per fer vida social, i és molt dur, treballar tant, és duríssim. Ho dic, cada vegades està bé tocar terra, jo ho intento fer cada dia, no?, perquè tenim una professió que a vegades sembla tot flors i violes, no?, i pampallugues i tal, i dius no, no.
No sé si ho sabíeu, que la mare d'en Carlos Cuevas era fornera.
Jo no en tenia ni idea, crec que no ho havia explicat, ell. Sí que ho havia explicat, Juliana. Sí,
molt poca cosa.
Jo crec que ell ho havia explicat, això.
Val. Tot i així, en Carlos explica de seguida que a ell no li agrada gaire parlar de la seva vida privada.
No, sempre he volgut cuidar molt el meu vincle personal. Jo hi ha una cosa que defenso molt i que te l'explico, que és, jo tinc una feina que és pública, però reivindico el dret a tenir una vida personal privada. No, ningú ha sabut mai qui han estat les meves parelles, qui són els meus amics més íntims, la meva família. Ara hem parlat de ma mare, però la intento protegir moltíssim.
How many roads must a man walk? No sé si esteu preparades, perquè sí que ara arriba el moment de màxima intensitat de l'entrevista.
Deixa'm dir que el Carlos sí que en algun moment hem pogut saber coses de parelles seves, eh? Perquè sí, ell mateix ho havia penjat a l'Instagram. Entenc que fa molt de temps, i que també és una experiència que li va fer pensar que no volia que tornés a passar una cosa similar, que no volia explicar la seva vida.
Era un nen, Juliana, quan es va començar.
Estàs parlant de fa potser 10 anys, no?
Tenia 16 anys, 17, quan anava a l'institut.
I que no ho dic en absolut com un retret, ho dic com a informació. I de fet, és que és claríssim que aquesta experiència segur que el va portar a decidir que no vol explicar més coses de la seva vida personal.
Prepareu-vos, perquè sona Bob Dylan, i en aquest moment l'Eloi se'ns descontrola amb la pregunta.
Estimar és el gran motor de la vida?
Tot el rato, no? Jo cada vegada ho entenc més, no? Tothom ho dieu, i els que sou més grans, l'amor i tal, i quan tinguis fills ja veuràs que se't desfà el
cor. Sí, són molt pesants, els grans?
No, sou molt tendres, no, però ho entenc totalment. Això va d'estimar coses, no? Va d'estimar coses i de sucar pa a la vida, i vinga, i vinga, i de no quedar-nos a casa.
En Carlos va ser el primer convidat que va tenir el cotxe fa 7 anys, quan va començar aquest programa, i explica que amb tot aquest temps, doncs, ell ha crescut, ara té 28 anys, i que està més espiritual i tranquil que mai.
Saps què he descobert aquest any? Estic molt friqui amb el ioga, tio.
Sí.
M'encanta.
Diuen que va tan bé.
Fa uns anys feia peses, aquestes coses, que vols tenir musculites quan tens 22 anys i ets burro. Ets burro. I ara fa rato que no. I mira, nedo, corro i faig ioga, i el ioga em senta estupendo, i cada dia faig un esport diferent per no avorrir-me. I
ha canviat les peses pel ioga.
Podem anar-hi junts, eh? Jo crec que el 2024-2025 és un curs ideal per començar a anar a ioga. Roger Carandell.
Jo...
Ui, bueno, no t'hi veig, eh?
No, perquè és que la flexibilitat... Anem molt justets.
Però la gràcia és que la practiques.
Ja.
Escolta, jo no m'arribo als peus, eh? Tampoc.
No? Mira, tampoc. Escolteu-me, l'entrevista acaba amb un gran moment d'intensitat.
Tu estàs bé?
Que hi va. Jo estic bé, sí.
Has tingut un bon estiu?
He tingut un bon estiu, sí. Molt tranquil.
Que bé.
Sí. Foto gran.
Bueno, i això també. Jo no tenia aquesta barba, quan em vaig entrevistar l'última vegada.
I no sóc com tu, que si tu ja no sóc burro, jo encara una miqueta.
Bé, doncs bé,
gràcies. Carlos, que vagi molt bé. Cuida't molt. Molta sort amb tot.
Ets boníssim. Gràcies, Bob.
Ui, que vagi bé.
Hola.
Aquí el Bob Dylan s'ha flipat amb l'harmònica, que sembla un pitido.
Caurà rodó,
Bobby.
Caurà rodó, caurà terra.
Tant gastar aire, controla't. A mi sempre m'ha molestat això de les cançons de Bob Dylan, que m'agrada molt, però aquest moment harmònic. Harmònica que has d'escolta amb el Bruce Springsteen, també. Fa servir l'harmònica. L'harmònica va molt bé.
No llarga tant,
aquest pitido. S'ha de saber, també, on parar.
S'ha de saber trobar...
Jo entenc que t'agradi el recurs, però...
Per cert, veuré en Carlos Cuevas, jo.
Quan?
Hem quedat, sí.
Què?
Sí, hem quedat. Per veure Jauria, és a dir, jo el veuré a ell actuant, l'obra de teatre que la tornen a fer. Tinc moltes ganes de veure-la, la
veritat. Tens ja l'entrada, això,
sí,
perquè va tot buscadíssim.
I vaig amb la meva germana,
molt
sí.
Molt bé, doncs haurem de fer una mica de review, eh? De
sí,
com
em
anat,
sembla perquè... fantàstic. Encara sí, sí. Queda, crec que una setmana i mitja per
anar-hi. És fantàstic el Carlos Cuevas, i a més aquest projecte crec que li agrada especialment.
Sí.
Per tant, és xulo donar-li suport.
En fa molta propaganda, ja m'agrada, ja.
4 minuts per sobre un quart d'una, no ens movem del 3CAT perquè avui es publiquen nous episodis de l'Eclipsi, el programa d'en Roger Escapa, on té converses lentes, intensíssimes també, i amb diferents famosos. Ja havíem vist alguns capítols, abans de marxar de vacances, per exemple, la Laura Escanes, la Noemi Galera o en Nil Moliner.
I aquesta nova fornada d'episodis inclou 4 converses més, una amb l'artista Paula Bonet, una altra amb el cuiner Marc Ribas, una tercera amb el cantant Joan Dausà, i la que més ens funciona, evidentment, per motius claríssims, una amb la dona de la seva vida, l'actriu Diana Gómez.
Com arriba l'escap aquí cada dia de feliç.
Jo tinc una teoria sobre l'escap, després us la desenvolupo.
Val. A veure, és una de les parelles de l'Star System català més important per nosaltres i, per tant, de les més comentades. N'hem parlat molt, hem explicat com es van conèixer en aquest mateix estudi fa 5 anys en una entrevista que l'Escapa els va fer a la Diana i a la mare d'ella, que avui en dia, doncs, esclar, és la sogra de l'Escapa.
Sí, sí,
van parlar també del seu casament en el seu dia, del seu fill. És una parella que seguim amb una rigorositat periodística importantíssima. És per això que hem hagut d'analitzar la conversa molt detalladament. Com sempre, l'episodi comença amb l'entrevistat, en aquest cas la Diana, sola, dins d'un fotomaton, on explica la millor nit de la seva vida.
La millor nit de la meva vida, sense cap mena de dubte, és la matinada que va néixer el meu fill. I tot i que en aquell moment crec que no n'era molt conscient, perquè és molt estrany quan surt i te'l posen a sobre pensar que aquella personeta que has portat tant de temps a la panxa és el teu fill, però recordo molt les contraccions, recordo molt el moment que va sortir... quan vam tallar el cordill, i va ser molt bonic. Quan hi penso, o sigui, ha estat molt amb el temps, que quan hi penso crec que és la millor nit de les nostres vides.
Patia per si la nit que escollies no era la del naixement del nostre fill.
Home, va ser la millor nit. És la millor nit. Almenys de la meva vida, i jo crec que de la teva també.
Ai. Comencen molt de cara ja amb el concepte el nostre fill. Vull dir que no amaguen en cap moment que són parella. Jo t'he de dir que dubtava, eh? No que ho amaguessin... però que no en parlessin tan explícitament i fos com una entrevista més com si fossin desconeguts.
Que ell fes de periodista sense... No.
Sí. En aquest inici jo els he notat una mica tensos. No sé si ho heu notat.
Però és que tots estaríem tensos, eh? Bueno. Si has d'entrevistar la teva parella.
I especialment l'Escapa.
I ell no les tenia totes. No sabia si aquest programa estava bé fer-lo o no, perquè és allò de dir, és que jo sóc periodista, però aquí també sóc parella, no?
De fet, jo, evidentment, li he hagut de comunicar a l'Escapa, li he dit, escolta, noi, esteu, que sembleu que porteu una escombra al cul, esteu molt, molt, molt tensos.
Has comentat amb ell el capítol?
Sí, tant.
Ah, molt bé.
I atenció, perquè tenim informació exclusiva sobre la gravació d'aquest episodi. Ah, l'Escapa m'ha comunicat que van haver de gravar l'inici del programa...
Sí?
4 vegades...
Hòstia!
Perquè ella estava molt incòmoda. Diu, ella millor. I que va ser la gent de la productora que els va convèncer de fer-ho, que ells no volien. Tal com dius tu, Marta, hi havia molt de dubte de fins quin punt això era positiu. Jo crec que per tots dos, no? I per la seva relació, fins i tot. Però mira, al final es van animar. El capítol ja es veu, que estaven nerviosos. Després, però, és veritat que es van deixant anar i ja es nota que hi ha com molta connexió, brometes internes, somriure... Ja us aviso que acaben pràcticament follant al darrere de la barra del bar aquesta que té l'Escapa allà al plató de l'Eclipsi. He de dir que, clar, en algun punt també notes que l'Escapa li està preguntant coses com si no les sapigués, quan en realitat són converses que ja han tingut allà al sofà de casa Sabadell. Mm-hmm. Que penses, això ja ho saps, Escapa. Tot i així ens interessa molt. Parlen de la carrera de la Diana molta estona, molta estona, però aquí...
Anem a lo personal.
Aquí anem a lo personal directament.
Clar.
Poden tenir un altre fill ara mateix a Can Gómez d'Escapa?
Tu creus que és possible que tinguem un altre fill i continuar conciliant tu i jo?
Ara mateix és impossible.
És impossible.
És impossible.
Jo també ho crec.
Sí, sí, és impossible. És impossible. Crec que un dels dos ha de renunciar.
Sí.
De fet, jo t'he amagat secrets.
Ah, doncs així sí que saps mentir.
No, però jo t'he amagat secrets.
Quin secret
no.
M'has amagat?
Home, coses d'amigues... No, t'ho puc explicar jo.
No tinguin cap problema en explicar... Així, primer, en separar el poder i el voler. De dir, ja no és un tema de si volem tenir un altre fill, és un tema de que no podem tenir un altre fill perquè conciliar ara mateix és impossible.
Tal com ho tenim muntat ara.
Que és una cosa que passa a moltíssimes cases catalanes.
Sí, però cap dels dos renuncia a la seva vida professional.
No. Ningú està disposat a cedir, almenys
moment,
en aquesta...
No. De moment,
petit fragment d'entrevista.
Però és que també deu ser realista, això. Cadascú ara mateix té un horitzó professional fantàstic al davant i cadascú el vol tirar endavant.
I que ells diuen de dir, si al final en tenim un, tampoc passa res.
Exacte.
Vull dir, tampoc és un neguit que ens, saps? Que
però sembla responsable també per part seva, perquè és com, si no ens en podem fer càrrec,
ara no
en podem tenir, però també és veritat que això passa a famílies que és, vinga, en tenim un altre, i al final qui el cuida? Doncs aquells pares no acaben veient la criatura.
Totalment. I atenció, perquè es veu que Can Escapa Gómez no se sap mentir, eh?
Jo sempre penso que ets una actriu fantàstica, però que no saps mentir.
No saps mentir. Tu tampoc.
Jo no menteixo gaire bé.
No.
M'esforço, a vegades m'esforço, però no.
Si se t'escapa tot. Vull dir, quan tens sorpreses...
Bueno,
no sé com ho has pogut guardar, però quan tens sorpreses, o sigui, necessites dir-m'ho. És impossible.
Sí, em costa molt. No m'expliqueu mai cap secret.
O sigui jo te'ls amago.
Sí.
De fet, jo t'he amagat secrets.
Ah, doncs així sí que saps mentir.
No, però jo t'he amagat, secrets.
Quin secret m'has amagat?
Home, té coses d'amigues, no t'ho puc explicar jo.
Per mi estan veient una cita seva.
No,
aquí ja comencen els dos, ja comencen a trencar molt el gel. Ja estan que connecten més, tenen les seves brometes...
És veritat que a l'Escapa se li escapen coses.
Sí, però jo crec que en sap, de mentir. O almenys d'amagar informació, també. Ell va passant i no et diu massa
perquè
cosa.
És intel·ligent.
Sí.
És que per saber mentir has de ser molt llest.
Sí.
Si no, t'enganxen de seguida.
Al final de cada episodi de l'Eclipsi fan aquell joc dels trossets de fusta que vas traient com blocs de fusta i vas fent preguntes fins que un la treu i cau tot el bloc i s'acaba.
Com es diu aquest joc? Jenga?
Algo així. És un joc, és com un joc que fan al final.
Sí,
però bàsicament és una excusa per treure paperets de dintre un bol i fer-se preguntes mútuament.
Jenga,
vale?
Jenga.
I he de dir que les preguntes semblen escrites segurament per un guionista del que no surti d'aquí, perquè ens surten de molt bones i que clarament ens interessen moltíssim.
La teva parella és perfecta, però què canviaries d'ella?
Ah! Jo sé què diries.
Sincerament, què creus que diria?
Que soc molt desordenada.
Sí, soc bastant més ordenat jo que tu.
Sí.
Però no. M'agradaria que a vegades no fes tant zàping radiofònic.
Però els caps de setmana són sagrats, ja.
Ah, sí.
Vull dir que...
Ha costat,
Vaja, que escolta...
Escolta l'altra banda de la Diagonal.
Vamos, que està tot el dia sintonitzada, RAC1. A mi això m'ho fa el meu nòvio.
No, fa zàping.
No, el suplement sí que l'escolta,
Sí. Però ella ja havia explicat abans que no era oient del suplement, que era oient del company de l'altra banda, d'entrada.
I això és el que més li molesta a l'Escapa.
Et diré, bona senyal.
Està obsessionat per la feina.
Ell l'encanta, és workaholic.
Però també és una bona senyal. Vol dir que no hi ha coses més importants o rellevants, a part que la teva nòvia faci zàping radiofònic.
Sí, vol dir que està molt bé a casa, sí.
O que no vols ventilar poder aquí, també.
D'altra banda, em lliga molt que la Diana sigui desordenada.
Sí, molt.
Em lliga moltíssim.
I en canvi, l'Escapa és que és d'aquests que ja es veu que al col·le devia anar amb una llibreta perfecta, el boli que el devia col·locar allà ideal.
L'Escapa té l'estovallola recta al lavabo.
Sí, exacte. Sí. Atenció, perquè arriba el moment on pràcticament es foten allà a follar allà mateix.
Ara controlem-nos.
Has enviat fotos picants alguna vegada? Sí.
Wow. Aquí. Sí. Aquí.
A tu t'he enviat alguna, no?
Ah, sí? I algú que no sóc jo, també, o no?
Segurament.
Ah, sí?
Segurament.
Aquí.
Wow. Bueno, no direm noms.
A veure, què collons està sonant aquí?
Jo l'he posat a la Mariví.
Espera, un gemex?
D'aquí, per això és el programa de l'Escapa?
Espera, puja una mica, això són vosaltres.
A veure, prou, home, nois, no són ni dos quarts.
No.
Ja n'he sortint de
l'he posat a la Mariví, posa'm una cançó aquí molt sensual.
No, sí, doncs ho ha interpretat a la perfecció.
Ella m'ha enviat un àudio i m'ha dit, escolta això, a veure si està bé. I l'àudio estava guardat com a sexe porno.
Prou, va, sisplau.
Perfecte, gràcies, és el que volia. M'interessa molt la fotos.
Sí. El sexting.
Fotos fan sexting, seguríssim. Però aquesta pregunta de les capadanes has enviat a altra gent i ella segurament hi diu aquí.
A mi quin...
A mi aquí...
Em grinyola.
No! Bé, a mi no em grinyola, sí,
Això és una relació saníssima.
No, i espera't, et diré una cosa. Ara potser m'estic passant una mica, eh? Però jo crec que les capes d'aquests que té un punt... Boyer, saps?
Marta, que no estem al bar, que estem en directe.
No,
la Marta es pensa que això és el nostre grup de WhatsApp. Disculpeu, família.
A veure, perdona. No és informació, és sensació.
Jo entenia...
Crec que li agrada que la Diana li expliqui coses.
Però tu entens, mentre ells estan junts, si han enviat alguna foto...
No, no, del passat.
Ah, no, perquè amb
del
el tema d'aquell
gran... Del passat, però que a l'escapa ja li agrada saber coses del passat de la Diana.
Per mi és una bona senyal poder-ho parlar amb el teu exnòvio amb naturalitat. És evident que cap si dels dos ha arribat verge a la relació.
Clar, i que si dius que no, no se creu ningú. Segurament, clar. Si ja tens una edat i has tingut relacions, alguna foto picantota s'ha enviat.
Segur. Però no m'ho compreu, això que a l'escapa li agrada saber?
De demanar-li pel WhatsApp, de demanar-li Juliana.
No, no diguis demanarem. Que ho he dit, no ho diguis, no, que ho he dit jo.
És una intuïció.
No, sensació.
Sabíeu que també he renyat l'escapa perquè li he passat amb una del fragment del guió on presentava la seva senyora com la dona de la seva vida, com dient, que hi ha alguna fake news, corregeix-me si prefereixes que no digui la dona de la teva vida. I m'ha dit, està bé, fes el que vulguis. Li he dit, jo sóc la Diana i m'emprenyo. M'hauries d'haver dit, sí, vaig a tope amb aquest titular, és la dona de la meva vida, Juliana, digue-ho així. Bueno, no ha anat així. Ell és discret.
Sí, sí, home, sí.
Tota la conversa a 3-4.
Sí. A punt d'arribar a 1:15 del migdia, no parem de parlar d'ell dia sí, dia també. És en David Broncano, que és l'home del moment. I avui volem centrar-nos a conèixer la seva parella, que és la Sílvia Alonso. De fet, tots dos protagonitzen la portada de la revista Lectures d'aquesta setmana, on, és veritat, que se'ls veu molt enamorats.
Sí, i el títol de la portada és Broncano també triomfa en l'amor. I s'hi pot veure un reportatge, evidentment, no pactat ni pagat, on els veiem molt còmplices fent-se petons. Però, nois, hi ha un detall important, trobo, d'aquestes imatges. Cinto d'atenció, per favor.
Ai, senyor.
En aquestes fotos robades, podríem dir, en Broncano petoneja la Sílvia amb els ulls oberts. Oh! És ben sabut.
He's not in love.
És ben sabut que els petons sempre s'han de fer amb els ulls tancats.
Home, clar.
Clar que si no els obres no saps si l'altre els té oberts o tancats.
Però has de confiar, Marta, en això de l'amor. En confiar cegament. Mai millor dit.
Sí.
Però clar, ara penseu que potser la Sílvia s'ha assabentat ara, a través de la portada, que el seu xicot li fa petons amb els ulls oberts, eh?
Hòstia, estic veient la imatge perquè realment l'han publicat i és forta, eh? No estic acostumat a veure gent morrejant-se amb els ulls oberts.
No és que ell estigui mirant de reull alguna altra cosa, allò que has sentit un soroll o que dubtes que hi hagi un paper... No, l'està mirant a ella.
A ella, de massa prop. És que no, home, no.
I ella sí que els té tancats. Bé, al marge d'aquest detall, sembla que la relació, en el fons, sí que els hi va molt bé i de seguida ens endinsarem en la història de com es van conèixer. Però abans, segur que alguns us pregunteu, qui és aquesta Sílvia Alonso? La tarda d'ahir documentant-me, companys. Quatre dades bàsiques. La Sílvia té 34 anys, en farà 35 al desembre. Uh-huh. En Broncano en farà 40 a finals d'any. La Sílvia és de Salamanca. I la Sílvia és moltes altres coses, a part de ser la nòvia d'A.
Clar.
De fet, potser us sona el seu nom i la seva cara perquè ha protagonitzat sèries espanyoles com Amaris para siempre o Tierra de Lobos, que ho va patar molt en el seu moment. Té 325.000 seguidors a Instagram. I una altra dada que us regalo. En cap de les seves fotos a Instagram... I apareix en Broncano.
Mira, ara ho estava mirant.
Que, per cert, 40 anys farà.
Sí,
em pensava que era molt més jove.
Del 80... Sí, perquè té aquesta cosa dels gamberros, que de vegades semblen més joves del que són.
Com el Joel Díaz.
En Joel Díaz quants anys té?
43, 42. I també sembla més jove.
En Broncano però... porta molt
per
millor.
Per mi, Joel, sí que ho sembla.
Escolta,
no, passa
això
res.
Això és body shaming,
eh? No és body shaming. Sembla l'edat que té.
A veure si estem jutjant la gent per l'edat que té.
Podria semblar molt més gran.
Perdoneu, però el body shaming positiu... Bueno, no, perdoneu.
No és
bo o dolent tenir una data.
No som body neutre, llavors, eh?
Mira, disculpeu-nos a tots.
No passa res.
Perdoneu-nos.
Estàvem parlant de l'Instagram de la Sílvia Alonso. Que només hi surt ella, primer cop d'ull. Sí. No mirant, surt ella a diversos paisatges. I en algun carrusel és veritat que sí que hi apareixen amigues, algunes companyes de rodatge, però, per tant, la relació la mantenen de la manera més discreta que poden. Però m'hi jugaria un pèsol que moltes de les fotos on la Sílvia apareix gaudint de la natura, qui l'ha fotografiat és en David Broncano. Perquè ell també és un apassionat de la muntanya, sí, el senderisme i l'esport en general. I en Roger ja va caure que en aquelles fotos sexis de l'Úrsula, normalment qui les fa és la parella, és en
clar,
Chino.
No penses mai qui està fent la foto.
Qui és el fotògraf? Doncs en el cas de la Sílvia Alonso probablement és en Broncano. Però anem al gra. Com es van conèixer aquest parell? Ens hem de remuntar al juny del 2021, per tant, fa 3 anys.
Fa temps, doncs, que corren junts.
Sí, en Broncano ja feia temps que triomfava amb la Resistència a Movistar Plus i feia temps també que se'l relacionava amb un munt de famoses. Cada setmana se li posava nòvia. Entre elles, la tennista catalana Paula Badosa.
Mm-hmm,
tot i que en el seu dia, és veritat que mai van arribar a confirmar la relació, anys després, la mateixa Paula va revelar-ho al plató de la Resistència, on va anar-hi com a entrevistada.
Yo hoy me siento como guapa.
Efectivamente, qué bueno. Es que te estaba viendo, que te estaba mirando en las pantallas como diciendo, hostia, también puedo ir así.
Sí.
Yo creo que te he visto sin chándal muy pocas veces.
Y encima tú. Ah.
Por eso digo.
I uns riures i uns riures, i vinga, dos ex que es porten molt bé. Ah, suposo que és veritat i que no estaven fent un paper.
A mi...
Jo crec que devien tenir algunes cites, però no devien ser allò nòvios.
No, crec que sí, que van ser nòvios.
Fins i tot ell l'ajudava a entrenar.
Exacte. Si t'ajuda a entrenar...
Ah, això ja és sobrepassar...
Jo dic nòvios, nòvios, nòvios de pensar parella. El Broncano i ella.
Sí, a mi, ara que estic recuperant les imatges que estem veient aquí a l'estudi,
ella fa molt pel xixi, ho sento
molt, però ara té una altra parella. En Broncano, Roger, m'ho bon.
Ella que estem amb el body shaming, amb el top 1 tios més sexis del planeta, per tant.
Sí, per tu. Sí.
Vinga, doncs deixem la Paula i centrem-nos de nou amb la Sílvia, perquè sabem que la cosa va començar el 2021. Com és que ho sabem? Efectivament, companys. És el dia en què la Sílvia va anar com a convidada al programa. I em pregunto jo... Era la Resistència al Tinder particular d'en Broncano? Doncs sí, total. Efectivament, com en Roger Escapa.
Sí.
Home, com així va conèixer la Diana, bueno, també, no?
Aquesta gent que
el
treballa tant...
El Roger també s'enamora una vegada d'una convidada, de la Clàudia Riera. El que passa que no va sortir. La protagonista de Jemima, l'actriu, que viu a Andorra.
Jo
que no
em vaig enamorar de la Clàudia Riera.
A veure, es veu il·lusionar, tu et vas il·lusionar.
Vam estar parlant 10 minuts després de l'entrevista.
Tu vols dir que en Roger t'ha donat permís per dir aquestes coses en directe?
És que jo dubto
avui
que
tots ens hem oblidat que estem en directe.
Jo crec que no
hem quedat per dinar, nois?
Bé, m'he mirat l'entrevista sencera d'en Broncano a la Sílvia Alonso d'aquell 16 de juny del 2021 per veure si van saltar les espurnes o no. I sí, puc confirmar que gairebé crema el plató.
Com a regalo nos podemos cambiar de sitio.
¿Cómo cambiar de sitio?
Sí.
¿Tú aquí?
Sí.
Pero ¿y con qué fin? ¿Tienes algo pensado?
Porque estás mirando bueno.
¿El izquierdo? Pero, a ver, esto pasa una cosa. Esto, sentarte aquí, ya genera una tensión. O sea, ya tienes que hacer cosas. ¿Sabes lo que digo? ¿Qué vas a hacer?
Pues lo mismo que estoy haciendo aquí.
Ah, que yo te entrevisto desde ahí.
Claro.
Pues voy a ser capaz, ¿eh?
No lo has hecho
Vamos
nunca.
Vamos a probarlo.
No lo has hecho nunca.
Ve, aquí... Ja va desquadrar en Broncano del tot, que segur que ja li havia entrat pels ulls, però és que a sobre aquesta noia era simpàtica, graciosa i intel·ligent. I el vacilava, per tant, amor a primera vista.
I li agradava la muntanya, però això ho va descobrir
més
tard.
Ho va descobrir després. I això que ella anava a la Resistència a presentar una pel·lícula que protagonitzava justament amb el seu ex, l'actor Àlex García. En aquell moment no se sap si ja ho havien deixat o no, és possible que sí, però vulguis o no, és una dada força rellevant d'aquesta primera cita. A tot això, la conversa entre ells va anar fluint, l'espectador gairebé sobrava a tot això... I va haver un moment on ja havent-se intercanviat les cadires, la Sílvia el va vacilar una mica.
¿Qué hacemos? Vamos a...
Oye, yo cobro por hacer este trabajo hoy.
¡Oh!
¿O no?
Claro que no, ¿no? ¿Me estás pidiendo un bizum?
Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos.
Porque al final la cabrona me pide un bizum todavía.
Amb la broma de luego lo hablamos, es van donar els telèfons segur. Van parlar d'esports, van connectar moltíssim, uns somriures tontos tant d'una banda com de l'altra. De debò que és gairebé incòmode mirar aquesta entrevista. Clar, tot això, imagineu-vos que algú televisa la vostra primera cita amb algú amb qui teniu química.
M'encanta, és el meu somni.
És el teu somni.
És el meu somni.
Bé, doncs, això queda per la posteritat, queda per la posteritat.
Creieu que han revisionat aquesta entrevista algun dia per comentar?
Evidentment, després ho han celebrat d'una altra manera.
Tu quan has tingut nòvies no has parlat, o fins i tot ligues, no has parlat d'aquell moment... I quan em vas veure, et vaig agradar des del primer moment i que va ser el primer que vas pensar.
Sí.
Quan s'ha tingut aquesta conversa, que clarament l'han tinguda, han vist aquest vídeo.
Sí,
en fi, segur que es van intercanviar els respectius números de telèfon.
Jo crec que van follar el camerino aquell mateix dia.
Però tot sempre de manera molt discreta. Això, intuïció, sensació. Fins que... nois, els paparazzis els van enganxar junts, sense petons. No sé què està dient.
No, que va molt sortida, volia dir. No, avui m'ha fotut els gemecs de les capes recreats aquí amb intel·ligència artificial.
Quants anys tens que em dius que estic sortida?
No, perquè tu...
Ahir ja vas dir que et posava calent.
A veure, són uns dies molt delicats, en general.
Però... Qui el posa calent? No ho sé, va dir que s'estava posant...
Jo he hagut d'avisar en 48 hores dues vegades que això és horari infantil.
Perdoneu, Marta, segueix, disculpes. Perdona. No ajuda, aquesta música. No. La confirmació oficial de la relació va produir-se al plató de la Resistència. Dos anys després d'aquella primera vegada, l'1 de març del 2023... Ja se sabia que sortien plegats i ho van confirmar. Tothom va voler saber què responia la Sílvia Alonso a la pregunta de les relacions sexuals, perquè, clar, era una resposta doble, la seva i la d'en Broncano.
¿Y el follar?
Vale.
Pues esta semana, la verdad es que... Bueno, ayer se compensó. Pero es que mucha enfermedad, muchas cosas,
mucha gripe,
¿eh?
Claro.
Mucha gastroenteritis.
Problemas estomacales, habría sido una escabechina.
Todo ha sido un poco... La última semana, un poco escatológico.
Todo esto se va a cortar.
Unes confiances, un jijijaja, wow, que va acabar en moments de nou incòmodes fins i tot pel públic.
Sílvia Alonso... Está yendo bien, ¿eh, Silvia?
Sí.
Yo estoy tranquilo, estoy contento. Está yendo bien, ¿eh? Todavía no te has cagado encima. Está bien, ¿eh? Está funcionando.
Sé hablar. O sea,
estás vocalizando.
Mi mayor temor era llegar aquí y no poder hablar, que fue lo que me pasó otra vez.
No, estás vocalizando. Está todo bien, ¿eh?
Vale.
Esto es chuta, ¿eh?
Joder, qué bien, ¿no?
Ay, Dios mío.
Fua, al final follamos aquí.
I és que, Roger, em pregunto jo, no és que potser tothom va sortit?
És que potser
veient el, sí. Veient el personal.
Home, tenint en compte la de vegades que s'ha parlat avui de sexe en aquest
avui
programa...
Avui sí que hem fet rècord, eh?
Hem fet rècord.
Disculpeu, família. Mira.
Vinga, doncs ja està.
No, el setembre és difícil.
Sí, no, o fàcil, segons com.
Sí, mira.
Que bé que s'estimin, eh?
Sí.
Que
3 anys ja porten.
Bé, molt bé. Que
durin, si ha de ser.
I que en Bronca no tanqui els ulls, per favor, fent petons.
Hòstia, sí,
per
que
favor.
Sembla un peix globus.
Sí, sí, un peix de passateria, sí.
5 minuts i 3 quarts d'una del migdia. Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
Pau, ho sento, però t'ho he de preguntar.
No, Juliana, controla't.
Jo crec que sí que n'ha fet. Julien, és que probablement moltíssima gent n'ha fet.
Jo diria que és molt generacional.
Ja no el puc ni mirar.
Quina era la pregunta? Ara
que s'hi ha fet sexting.
Ah, molt bé, fem una pausa.
Perdoneu,
fem una pausa.
Va tenir una relació pseudodistància, eh?
Fem una pausa i a la tornada...
S'han enviat unes guarrades.
El Pau, que ha investigat els negocis i els calés que té en bronca. No, ara ho expliquem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
La revuelta con David Broncano!
Passen pràcticament 2 minuts de 3 quarts d'una del migdia. A David Broncano, ara ho sentíem, li va molt bé la vida personal i és evident que la professional també des de fa uns dies, perquè l'èxit de la revuelta va acompanyat d'uns bons ingressos, Pau.
Sí, i les audiències de moment també li funcionen, tot i que ahir Pablo Motos va tornar a aconseguir el lideratge.
No.
El programa de Telemés.
Aquesta, per favor, podem carregar-nos aquesta sintonia?
Mariví, parla.
És que avui està tot molt despistat. El Pau està pensant en quina foto guarres farà després per enviar.
Home, no, tampoc, deu ser això.
No era aquesta la preocupació. Però
a veure, dades d'audiència.
El programa de Telemés va ser a l'estat espanyol de l'Hormiguero amb un 17,1% de share. La revuelta es va quedar amb un 16,5%. El que passa que si mirem just el moment en què els dos programes van coincidir, perquè Broncano comença i acaba abans que Motos, la revuelta va estar una mica per sobre de l'Hormiguero. Jo al final diria que és un empat tècnic i que ja fa dos dies que estan molt igualats els dos programes. I també s'ha sabut que Telecinco prepara un nou programa per competir en prime time. De manera que... I aquesta batalla que es van disputant, una mica també, tu, Marta, deies, en funció del convidat que tenen.
Sí, jo crec que dependrà, sobretot de cara en Motos. Ell guanyarà en funció de la persona que tingui d'entrevistada. I ahir va anar aquí, el Revilla, no?
Sí, exacte, el
I
diputat.
Aquesta persona genera molt interès sempre.
Sí,
sempre.
És president de Cantàbria.
Molt bé, eh?
A les anxoves i no sé què. Doncs vinga, vinga, audiència, per allà.
Hi haurà una guerra de producció que si jo fos la productora d'algun d'aquests programes estaria allà que no podria dormir.
Però saps el que era bo? Que en Broncano tenia al plató el doctor, el cirurgià que el va operar de la suor de les mans. És a dir, que de vegades ell no vol entrar ni en aquesta competició d'aquí. Mira, tot i portar aquest metge, que per cert és una persona que ha fet unes grans tasques a l'Àfrica i a molts altres països, també, humanitàries, ell portant aquest estava gairebé empatant amb Pablo Motos.
Sí.
El cirurgià Diego González arriba després això, que la Revuelta no entra tant a dir portem un bon convidat per així guanyar, sinó que ells aposten pel seu programa. En canvi, l'Hormiguero aquí sí que influeix força que puguin aconseguir o no el lideratge. A Catalunya s'ha de dir que va recuperar el lideratge TV3 amb l'estrena de la docu-sèrie Polis, amb un 14,4% de share, però encara no va fer un 10,3% i Motos un 6,2%. No ens interessa Revilla aquí. Pel que fa als negocis, ara sí, de Broncano.
Perquè, clar, anem parlant d'aquests 14 milions des d'abans de l'estiu, i en Pau s'ha encarregat de mirar amb lupa els comptes de Broncano, bueno, de les seves empreses.
Clar, perquè no tots els 14 milions són per ell, ja ho ha dit mil vegades. Clar,
però s'ha d'anar dient, perquè recordo que hi ha gent pel carrer que
ho
encara t'ho
diu. Sí.
Tu puges en un taxi i hi ha gent que indignada t'ho diu.
Diu què, 14?
14 milions...
Bueno, senyor, potser no és ben bé 6.
Ara intentarem esbrinar quins d'aquests 14 poden acabar sent els que rep ell, però s'ha de dir que, clar, els seus ingressos, evidentment, venen de la tele i, sobretot, de l'empresa Encofrados Encofrasa, que produeix la Revuelta, televisió espanyola, i abans la Resistencia a Movistar Plus, sempre conjuntament amb el Terrat. Encofrados Encofrasa és una productora que té tres propietaris, un és, lògicament, Broncano, i els altres dos també surten al seu programa. Un és Ricardo Castilla.
Ricardo, estamos buscando por donde...
A ver cómo te lo vas a poner, porque, claro... Acercar-la ahí. A ver cómo te lo vas a poner, porque, claro, tú no te puedes quitar el...
Ara mismo no.
La gent segurament l'identifica com un dels músics del programa, perquè està al costat d'en Grison, el guitarrista, però Ricardo Castilla, a part de ser un dels socis de l'empresa de Broncano, també és un dels directors de La Revuelta.
Jo el recordo a la tele, aquest senyor d'abans, també. Sí, l'època Sé lo que hicisteis i tal, tots aquests rondaven amb la Patricia Conde.
Ah, sí?
Sí, tots aquests feien pantalla i feien així els seus acudits, sí.
Venen de fa, el que diu la Marta, uns quants anys de trajectòria a la tele.
Per tant, el més jove és en Broncano, dintre d'aquest equip.
Sí.
Perquè en Ricardo deu ser força més gran que ell, pel que expliques.
Bastant més.
Ha de rondar ben bé, jo crec, els 50. Sí, segurament. I l'altre soci de Broncano també és un protagonista habitual.
Está en la calle, su terreno. Un aplauso para Jorge Ponte, un día más en la Revuelta. Jorge Ponte, okay.
Doncs això, Jorge Ponce, que és qui fa aquestes connexions al carrer, des de la Gran Via, a vegades també intervé dins al teatre i acostuma a aparèixer cada dia. Ells tres són els directors de La Revuelta i a la vegada els propietaris d'Encofrados Encofrasa, que produeix el programa amb el Terrat. I el mateix Broncano va explicar durant la roda de premsa de presentació, on va parlar d'aquesta relació amb el Terrat i del nom de l'empresa.
Porque nosotros coproducimos con el Terrat, que es una productora increíble, pero claro, es que antes, cuando preguntó a Joseba, ya que tenemos nosotros una productora, Ricardo, es que esto es una coproducción con nuestra productora, que se llama Encofrados Encofrasa, y solo por decirlo en público me gustaba recordarlo, porque tenemos una productora que tiene nombre de una empresa de pueblo.
Que no lo ha dicho por eso, porque da cosa decirlo.
Se queda vergüenza decirlo.
Y te lo dije, además.
Ya, pero es una colaboración muy gustosa con vosotros.
Que es força recent, de fet, la productora dels tres, no? La Resistencia és anterior a aquesta productora.
La Resistencia va començar a Movistar Plus el 2018 i el programa produïa íntegrament El Terrat, però a partir de la cinquena temporada, el 2021... es produeix a mitges al Terrat amb Encofrados Encofrasa. I aquell mateix any, Broncano, Castella i Ponce van crear aquesta productora amb l'únic objectiu d'assumir una part de la gestió del programa i cobrar-la directament ells amb la seva empresa. Una productora que està ubicada al carrer Ferrat de Madrid, a pocs metres de la seu del PSOE.
Aquí, alimentant, donant de menjar totes les gallines, Broncano?
Sí. I quan hi va haver aquesta divisió, es va dir que el Terrat es quedava la major part de l'equip, guionistes, producció, realització, i Encofrados la part de la feina que correspon a Broncano, Castella i Ponce.
Va ser una manera de que el Broncano no s'independitzés del tot, entenc.
I també és una manera de dir, ens cobrem els sous...
Correcte.
I llavors nosaltres ja repartirem com creiem convenient i d'aquesta manera encara és més difícil saber què cobra en Broncano.
Sí, perquè clar, tu saps una mica qui són els que cobren d'aquesta part, però no individualment què rep cadascú. Però tot i aquest canvi, en principi la relació amb Andreu Buenafuente, fundador del Terrat, és bona.
Que llevas 5 años ya con el dinero de los cojones.
No, 7 años.
7 años ya.
Hicimos una elipsis de, ¿qué, Ricardo? Un año o dos, ¿no? Que no lo preguntamos. Y luego la gente, notábamos que la gente lo quería.
¿Sí? Que yo no lo quiero decir, no me da la gana.
No, la gente lo quiere saber.
Lo que sí te digo...
Fa menys d'un any, Buenafuente va anar a la Resistencia i quan s'estava, de fet, negociant el contracte amb Televisió Espanyola, enmig de tota la polèmica que hi va haver, es va veure junts Buenafuente i Broncano sopant amb altres persones dels seus equips, de manera que... aquí no ha passat el que sí que va succeir amb Évole, Jordi Évole, que era treballador del Terrat. De fet, el Terrat produïa Salvados i al final ell va muntar Producciones del Barrio i ara s'ho ha quedat tot, Évole.
Però tenen bona relació, Évole i Buenafuente.
Això ja no ho sé.
És a dir,
empresarialment,
no. Ni bona ni mala, no? La relació
però podria ser molt bona, han treballat plegats un munt d'anys.
Sí, i també pot ser que sigui molt bona personalment, però professionalment siguis competència i doncs que no sigui tan bona.
I que haver treballat junts durant un munt d'anys moltes vegades produeix l'efecte contrari, eh?
Ai,
que t'acabes odiant.
No, ai, no, espero que no ens passi això. No.
Aleshores, el que sabem de la productora de Broncano i companyia és que just ara s'han conegut els números de l'any passat, els va publicar Vanitatis, van ingressar 2,5 milions d'euros i van aconseguir uns beneficis de més de 200.000 euros que no se'ls han repartit entre ells perquè els han invertit en l'empresa.
Val, doncs escolta'm, aquí es poden fer unes matemàtiques.
Sí. Vinga, fes-les.
S'ingressen 2,5 milions d'euros.
Hòstia, però està lluint ja càlcul de col, eh?
Sí, però perquè m'haureu d'ajudar, perquè veig que mireu i ningú té la calculadora
a mà.
No,
mira, l'agafo.
I van aconseguir uns beneficis de 200.000 euros.
Ahà, com ho veus?
Bueno, aquí s'han hagut de pagar impostos, que no sé el percentatge, però estem parlant...
S'han quedat amb res!
No, no, que hi ha 2 milions d'euros que se'ls han repartit amb sous, que han estat despeses de l'exercici d'aquest any.
Mira, 2 milions, us puc dir concretament...
Quants treballadors tenen?
Que l'any passat van destinar 2 milions a pagar sous.
Mira.
Però quanta gent són? És que això és el que hem de saber.
Aquest és el gran problema. És a dir, nosaltres sabem segur que ells tres, Broncano,
són treballadors,
Castella i Ponce, cobren d'allà. Però m'atreviria a dir que en Grisson també, el guitarrista, i sabeu per què? Perquè, a part de fer ara la Revuelta, abans de la Resistència, han fet algun altre projecte amb la productora No Gaires. Per exemple, el 2022 van treure una sèrie documental a Movistar Plus que es deia Buen Trabajo.
Yo no voy a saltar ahí, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, mujer, sí.
Todo esto es la
pia de oro. I sortien habituals al programa Candela Peña, també Grisson, per tant...
Grisson. Sí. Com si fos Samsó. Sí.
El Pau està tenint dies molt cansats.
Si fos de Sant Cugat.
Una llegenda mitològica.
Ho dic perquè m'estranyaria que ell no cobrés també de l'empresa, si ja ha fet algun altre projecte.
Preguntes, els col·laboradors, els guionistes, cobren de l'Encofrados aquest o del Terrat?
Jo crec que del Terrat,
jo
com ho ha explicat el Pau.
Jo també crec que del Terrat.
I
que Encofrados són els seus sous.
Per tant... Encofrados, aquests 2 milions, posem dividir entre 4. En Broncano, en Ponce, en Ricardo
Castella,
i en Grisson.
Sí.
Ho faig?
Sí.
500.000 euros.
Clar, però que també és mentida, perquè...
Bueno, jo ho he fet per si d'aquest.
Un segur que cobra més, però, per exemple, el que ja podem dir és que en Broncano no cobra 2 milions d'euros l'any.
Almenys fins ara. Exacte, no sabem ara.
No haurien cobrat els altres.
No, però i ara? Exacte.
Clar, ara haurem de veure, quan es publiquin els comptes d'aquí un any, si la facturació ha augmentat gaire.
Sou cafeteros, eh?
Ah, molt, sí. Sí, molt cafeteros. És que parlar de quants diners té l'altra gent... Bueno,
gent que ni ens va ni ens ve.
No, però agrada. Al poble també agrada parlar dels calés dels altres.
Jo us diria que he estat fent aquest exercici de veure quina part correspon al Terrat, quina a Encofrados, i és veritat que si la gent té el LinkedIn actualitzat, la majoria de l'equip continua sent del Terrat, perquè consta doncs, que treballen pel Terrat a la Revuelta. I és això, jo diria que com a molt són 4 sous els que han d'assumir ells. El que passa que, clar, ens trobem amb aquesta situació de dir no sabem exactament quan cobra Broncano, si ara ja no són potser 2,5 milions el que rep, o 2 milions, perquè és veritat que els 2,5 milions no sabíem si només eren de la Resistència. Però jo crec que ara ingressen més de 2 milions amb la Revuelta. I quants diners es queda ell? Una cosa que, de fet, va destacar la roda de premsa que ningú podia saber.
¿Qué podrías comprar? ¿Chale de Pablo Iglesias a Tocateja?
Dale, está bien fórmula. A Tocateja.
Bé, el fet és que fins i tot li va preguntar a Pablo Motos quan va anar a l'Hormiguero el 2018, que ningú s'ho imaginava aleshores que podia passar aquesta situació, que acabés sent el seu competidor, i li va demanar doncs, quants diners tenia. Llavors va dir que prop de 500.000 d'euros, però clar, ha canviat molt el panorama.
Home, jo crec que sí, que ha canviat.
Deu tenir més monedeta ara.
Sí.
Algun cèntim més deu haver replegat.
Sí. Anem a publicitat i ara tornem i acomiadem això.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
I les 12, suposo que teniu guardat ja dimarts que ve, que serà un dia especial en aquest programa, perquè ens anem al Palau Robert.
Serà un dia importantíssim on us volem veure a tots en directe a les 12 del migdia. Veniu una mica abans. No us heu d'apuntar al lloc, és senzillament presentar-vos allà, plantar-vos a la porta.
Molt bé.
Quan estigui ple, Ja no hi entreu, eh?
Quedem les
no,
portes.
No, per escolta, potser es poden quedar així sense cadira, no, darrere.
Sí, ah, clar, però als jardins
ja
del Palau Robert.
Quan hi sense cadira i estigui tot petat, que és el que a mi m'agradaria, seria el meu somni.
Jardins del Palau Robert, aquest dimarts, a partir de les 12, en programa especial del Que no surti d'aquí en directe, que també sonarà per la ràdio, que en Marc Andreu m'ho demanava. Dic, clar que sonarà.
Clar que sonarà,
per la...
programa... programa normal, però
és que
a la Mercè.
Només la gent de Barcelona té festa.
És veritat.
Efectivament, que aquesta és l'altra.
Tornem demà a les 12, que vagi molt bé.